Radio Bila.
El cap de Sant Sadurní ha apostat en aquests últims anys per una iniciativa que utilitza l'art com a eina terapèutica per a joves amb risc social i també trastorn de l'espectre autista. El projecte, batejat com a InnovArt, ha ofert un espai d'expressió emocional i d'acompanyament psicoemocional a través de la creativitat, implicant més de 25 joves i les seves famílies. El Miquel Cuenca en fa balanç d'aquesta experiència amb una de les seves impulsores.
Doncs sí, Sílvia, per entendre com ha funcionat aquest projecte, quin impacte ha tingut en les persones participants i quin paper també pot jugar l'art dins la salut emocional d'aquests joves que hi han participat, tenim amb nosaltres a la Laura Dalmases, ella és psicòloga referent de benestar emocional del CAP de Sant Sadurní i també impulsora del projecte. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Pregunta principal, potser la més general i la que donarà a entendre també tot el gruix de l'entrevista. Com neix aquest projecte de l'InnovArt aquí al CAP sadurninenc?
Doncs mira, ja fa gairebé 2 anys que des del CAP de Sant Sadurní d'Anoia estem treballant activament per incorporar les arts en salut, d'acord? Aleshores, doncs, aquest projecte neix l'any 2024 arrel d'unes convocatòries que es van fer de salut comunitària i arrel d'aquesta oportunitat doncs vam poder desenvolupar aquest projecte doncs amb l'objectiu de poder apropar aquestes pràctiques artístiques dintre dels entorns sanitaris, no? Amb l'objectiu de millorar el benestar, la salut física i la salut mental.
Entenc que impulsar aquests projectes vol dir que hi ha algun problema, o millor dit, una necessitat que vau detectar i que va portar a impulsar aquesta iniciativa amb aquests joves i joves.
Exacte. L'acompanyament emocional l'hem de tenir molt, molt, molt present, que és una necessitat que està sempre a tot arreu i a totes hores, no? Aleshores, bueno, nosaltres doncs, al CAP de Sant Sadurní doncs, ens hem basat també concretament, no?, amb les dades que s'han recollit també doncs, en documents com el Pla de Salut de Sant Sadurní, per exemple, no?, que recull dades respecte a les problemàtiques més habituals, no?, que hi ha en el nostre territori, i una d'elles doncs, és el malestar emocional, no?, de la població. I doncs, precisament d'acord a aquestes dades i altres dades també que estan doncs, recollides pel Departament de Salut, no?, en el que doncs, ja s'observa doncs, que hi ha una alça en la medicalització del patiment emocional, no?, aleshores doncs, nosaltres des del CAP de Sant Sadurní doncs, hem apostat per aquest enfocament més humà, no?, més proper i no tan biomèdic, diguéssim.
La Sílvia ho ha comentat de forma breu a la introducció, però quin és el perfil de joves que hi han participat al projecte?
Mira, concretament en aquesta edició del projecte es van seleccionar 2 col·lectius diferents. Un dels col·lectius va ser el de joves que estaven cursant el PFI, a l'Institut Intermunicipal del Penedès, un grup de joves maquíssims. I després es va fer un grup de joves amb discapacitat, amb diagnòstic de TEA, bueno, hi havia diagnòstics diversos, i també es va comptar amb la participació de les seves famílies en totes aquestes activitats creatives.
I com s'han adaptat aquestes activitats als joves?
Doncs, bueno, una mica el que intentem és que aquestes activitats responguin una miqueta a les necessitats de cada un de les persones que van participar, no? A vegades, doncs, és difícil, no?, quan estàs treballant en grup, no?, doncs que tothom, doncs, participi de la mateixa manera, es motivi de la mateixa manera, no?, sobretot en població jove, no? Però sí que és veritat, doncs, que intentem, sobretot també des del nostre enfocament, doncs, acompanyar-los de la millor manera que podem, escoltant-los amb paciència, amb calma, amb presència, escoltant també quines són les motivacions de les persones que participen, i si algú no està molt motivat, doncs aviam com podem enganxar-lo, motivar-lo perquè es pugui posar a crear, a expressar-se, no? Jo crec que tot parteix del diàleg i de compartir al final.
I aquí ve la següent pregunta. En què han consistit aquestes sessions i, finalment, en què han finalitzat?
Doncs mira, aquestes sessions es van... O sigui, aquest projecte es va desenvolupar al llarg de 10 sessions d'acompanyament, d'acord? Amb una freqüència setmanal. Van ser una sessió cada setmana, amb la qual cosa, doncs, vam estar un parell o tres de mesos fent aquest projecte. I llavors, en cada una d'elles, doncs, es treballaven continguts, es feia treball emocional. Doncs, per exemple, es treballava el potencial, els punts forts de cadascú, l'autoestima, la gestió d'emocions, la motivació, la pròpia autorregulació emocional, molt important també, els pensaments, vull dir, cada una de les sessions estava destinada a un objectiu terapèutic, d'acord? I aquest objectiu terapèutic s'intentava potenciar a través de propostes creatives.
Finalment, aquest projecte ha finalitzat amb una exposició al mateix CAP, que fa unes setmanes hi va haver una presentació i s'ha anat exposant a les instal·lacions durant aquests dies.
Exacte. Ara fa poc, doncs, hem pogut fer, després de fer una recopilació de totes les obres i de material audiovisual doncs, que hem anat recollint durant aquest procés, doncs ara s'ha fet una exposició aquí al CAP de Sant Sadurní, que ha sigut una exposició interactiva, en la que els participants doncs, no només podien observar i mirar, no?, les obres que s'havien creat, no?, sinó que també podien aportar, no?, deixar la seva empremta creativa a través de diferents petites reflexions i petites propostes creatives que els usuaris del CAP de Sant Sadurní i les persones que han anat visitant doncs, hi han anat poguent participar.
Quines propostes s'han pogut arribar a trobar? Per posar algun exemple.
Aquí a l'exposició, vols dir?
Sí.
Doncs mira, per exemple, hi havia a l'entrada, quan entraves, hi havia un quadre bastant gran en el que les persones podien, els usuaris podien anar deixant i pintant els seus punts forts, per exemple. No? Era com un quadre molt maco, així pintat com amb estrelles, amb unes estrelles daurades, llavors les persones podien anar deixant com la seva traçada amb quins són els seus punts forts. No? O més endavant, per exemple, doncs hi havia unes siluetes, no? Unes siluetes a tamany real amb els quals doncs, les persones també podien fer un exercici de treball de la pròpia identitat, dels valors personals, de les coses que les caracteritzen o els caracteritzen, no? La seva pròpia identitat. O, per exemple, una miqueta més endavant hi havia també com dibuixar emocions de forma abstracta, no? Això és un exercici molt interessant també, no? Com dibuixaries tu la ràbia, no? O l'ansietat o l'angoixa, quina forma li donaries, quin color, quina distribució, no? Quina textura, i una miqueta doncs anar treballant d'aquesta manera.
Per què ho ha apostat aquest cop per l'art com a eina terapèutica?
Doncs mira, hem apostat per l'art perquè, primer de tot, perquè és una eina comunitària excel·lent, d'acord? És una eina que ens permet generar vincles de forma molt senzilla i això és el que busquem, és un dels primers objectius que busquem quan treballem amb salut comunitària, i també doncs, perquè és una eina que té uns beneficis a nivell psicològic i emocional que cada vegada, bueno, que estan basats en una evidència científica que cada vegada és més sòlida, no? És a dir, quan treballem amb art, doncs... s'activa, per exemple, les àrees cerebrals que estan implicades en la regulació emocional, per exemple, no? Que intervenen en el procés emocional, la memòria, la regulació de l'estrès. Aleshores, clar, tots aquests efectes potenciats, o sigui, potencien, no? El treball terapèutic que fem paral·lelament a les activitats artístiques.
A la inauguració de l'exposició, al CAP, val a dir que jo hi vaig estar present i una de les joves participants anava acompanyada del seu pare. Aquí ve una pregunta que potser té a veure més també en un paper personal i d'ajuda també per a aquests joves fora de lo que és dins del projecte i els professionals que hi treballeu, i és quin paper hi tenen les famílies dins del projecte.
Doncs mira, les famílies en aquest cas han estat participant d'igual manera que ho han fet els joves. Vull dir, ho hem estat... Les famílies han tingut un paper molt bonic, no?, que ha sigut el d'observar el procés dels seus fills, no?, que són els que doncs, tenien aquest diagnòstic, no?, o aquesta diversitat funcional. Llavors, les famílies han fet el procés d'observar els seus fills, com ells s'implicaven, no?, en aquestes activitats creatives, i a la vegada ells han pogut també participar-hi activament i fer els seus propis processos, les seves pròpies reflexions, no? I la veritat és que ha sigut un procés molt, molt bonic i molt, molt enriquidor.
Pel que fa a la vostra tasca, quins beneficis emocionals heu observat, si hi ha hagut, en els participants?
Bueno, mira, nosaltres hem intentat que això sigui mesurat. De fet, els joves de l'Institut Intermunicipal del Penedès els hi van passar uns qüestionaris, d'acord? Per intentar doncs, recollir una miqueta de dades, no?, sobretot de com es sentien a nivell d'estat emocional, no? Per conèixer una mica doncs, en quin estat emocional es troben les persones, no?, s'han trobat els joves abans de participar en aquest projecte i després d'haver passat per les 10 sessions del projecte. Aleshores, doncs, la veritat és que els resultats van ser molt positius. Es va veure doncs, que els joves s'havien identificat, no?, s'havien implicat, que els s'havien motivat, s'havien sentit creatius, alguns havien tingut una millora en l'estat general d'estat d'ànim, no tots, evidentment, perquè les problemàtiques doncs, poden ser complexes, però en general els resultats han sigut molt favorables i donen peu doncs, a que es puguin plantejar noves intervencions.
Bueno, Laura, m'has comentat que els resultats són positius, per tant, i denoto que heu detectat canvis en l'autoestima o en relació amb l'entorn d'aquests participants?
Sí, aviam, jo crec que a l'art el que permet, d'acord, és una mica desestigmatitzar, no? O sigui, quan l'art s'aplica en entorns sanitaris i en contextos sanitaris, la persona deixa d'identificar-se únicament com a pacient i passa a identificar-se com a persona creadora, més enllà, no?, o a més de ser una persona amb algun problema de salut o amb algun problema social o amb algun problema d'integració, no? Aleshores, això és super, super valuós, no? I llavors, el fet d'identificar-se com a persona amb potencial de crear o persona amb potencial artístic, doncs això té un impacte molt, molt, molt positiu i molt favorable per la persona.
Perquè en aquest sentit, com ajuda l'art a expressar emocions que potser costa verbalitzar? M'has comentat tu mateixa, per exemple, que en una activitat havien de dibuixar o representar l'ansietat de forma visible pues, a nivell artístic, en un dibuix o en el que fos.
Mira, aquesta pregunta és molt interessant, vale? I podríem estar molta estona parlant d'això. A l'art, vale? Crear art és una eina molt útil perquè ens permet treballar amb el plano simbòlic. Vale? Què és el plano simbòlic? Doncs el plano simbòlic és el plano més inconscient. Vale? Nosaltres dintre de la nostra ment tenim el plano més conscient, més superficial, no? I tenim el plano més inconscient on tenim moltíssimes informacions allà guardadetes, ben guardadetes, no? Aleshores, l'art ens permet treballar molt en aquest plano més inconscient, perquè ens permet a través de símbols, vale? que es plasmen doncs, a través d'exercicis pictòrics o més de construcció, vale? Però treballem amb un plano més simbòlic i això és molt, molt, molt potent i té moltíssimes aplicacions, o sigui, des de dolor persistent fins a trauma, evidentment, doncs, aquestes intervencions s'han de fer doncs, acompanyades d'un professional que conegui, no? Però sí, es pot treballar a un nivell molt profund.
A nivell particular hem comentat aquests beneficis o resultats, però a nivell comunitari, a nivell més general, quin impacte tenen projectes com aquests?
Doncs, bueno, jo crec que aquests projectes són fonamentals per crear comunitat, d'acord? Perquè només el fet de crear en grup, ja té un potencial per generar vincles increïble, no? Aleshores, doncs, bueno, ha sigut molt curiós també veure, no? Sobretot, bueno, amb tots els grups, no? Però, per exemple, amb el grup de joves, doncs, bueno, s'anaven intercanviant opinions, doncs, ai, mira, què has fet aquí? I això per què ho has fet? I, ah, llavors, ah, perquè tal, perquè et va passar tal cosa, ah, vale. Llavors, doncs, clar, totes aquestes activitats creatives, doncs, han sigut al final un catalitzador perquè es puguin anar intercanviant i expressant i comunicant al final experiències viscudes, records, coses que encara molesten o fan mal, no? I ha sigut molt curiós i molt, molt enriquidor.
Iniciatives així ajuden a reduir l'estigma, no?
Sí, totalment.
Per què és important, doncs, visibilitzar, en aquest cas, aquestes obres, amb una exposició per tot el públic, que tothom les pugui veure?
Doncs, bueno, aviam, primer de tot, doncs, a nosaltres ens ha semblat important poder visibilitzar-ho, primer de tot, per donar valor, no?, al procés personal que han passat les persones que han participat en aquests grups, no? Perquè a vegades, doncs, bueno, doncs, quan fas acompanyaments grupals, no?, o sigui, quan fas un treball emocional en grup, doncs a vegades es toquen fibres sensibles, no? I bueno, a vegades doncs sorgeixen moments pues d'alta emocionalitat, no? Aleshores, doncs primer de tot, doncs volíem visibilitzar aquestes obres per agrair, per donar valor al treball que han fet les persones que han participat en aquest projecte d'InnovArt. I també, i no menys important, doncs visibilitzar la necessitat, no?, de que els recursos de públics, no?, de la xarxa comunitària i del territori, seguim treballant units, no?, per generar recursos com aquest, no?, com el d'InnovArt, que han sigut doncs tan interessants per donar un millor acompanyament o un acompanyament més proper a les persones.
Tindrà continuïtat aquest projecte en el futur?
Doncs bueno, en ello estamos, no? Ara precisament, doncs, en breu tenim reunions també amb el grup motor de comunitària del nostre equip d'atenció primària de Sant Sadurní, precisament per seguir discutint aquest tipus d'iniciatives i aviam com podem seguir manejant i empescant-la, o sigui, pensant noves idees perquè puguem seguir acompanyant i fer projectes d'aquesta manera.
Se'ns ha oblidat mencionar-ho, Laura, o bueno, bàsicament se m'ha oblidat a mi perquè sóc qui pregunta i vull escoltar-te, però quin han sigut els actors o actius que també han col·laborat amb tu en aquest projecte?
Doncs mira, en aquest projecte hem tingut la sort de poder comptar amb el suport de l'Escola Arsenal d'Art i Disseny de Vilafranca del Penedès, que és una escola doncs amb una molt bona trajectòria, bueno, tenen tenen una formació molt interessant a nivell d'art i de creació. Aleshores, doncs, vam comunicar-nos amb ells, concretament amb en Jordi Gibert, que ens ha estat donant molt suport durant tot aquest projecte, ens va estar doncs, també assessorant, indicant, no?, sobretot pues, donant-nos consells a nivell de coses més tècniques, com per exemple quan es va fer la pintura mural a l'entrada del CAP de Sant Sadurní, que no sé si l'heu vist, que jo crec que sí que l'heu haver vist, perquè és plena de colors i és una façana molt, molt colorida, no?, ara, i plena de vida. Doncs ens van estar donant molt de suport també amb el taller d'escultura ceràmica, no?, amb totes aquestes activitats que han sigut més tècniques, que requerien més de més tècnica artística, com si diguéssim, doncs han estat allà donant molt de suport. I també doncs hem comptat amb el suport de l'Institut Intermunicipal del Penedès, que també ens ha donat molta facilitat, molt accés, la coordinació ha sigut molt bona. I també finalment doncs amb l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, que ens ha ajudat molt doncs amb la difusió del projecte i bueno, a coordinar-nos.
La ràdio és un altaveu important, per tant, si vols aprofitar, què li diries a altres professionals o institucions, perquè és un projecte que s'ha dut a terme particularment aquí al CAP de Sant Sadurní, què els hi diries per tal de si volen, no?, plantejar-se impulsar projectes similars.
Doncs, bueno, a mi l'art em sembla una eina superútil, com deia, no?, perquè ens permet treballar doncs a molts nivells i també doncs a nivell comunitari és superpotent, no? I ens oblidem a vegades que crear és una conducta humana, al final, no? És una conducta humana com ho podria ser menjar o dormir, no?, I el que passa és que, clar, la nostra societat té poc temps, anem molt accelerats i tenim poc temps doncs, per respirar, reflexionar, retrobar-nos i crear. Tenim molt poc temps per això i precisament són les coses que més ens ajuden a tenir una bona salut mental i emocional i física, no? Aleshores, doncs, jo encoratjaria a les persones que estiguessin escoltant doncs, que hi creguessin, que creguessin que és una eina que ajuda, que està, hi ha moltíssima evidència científica i que nosaltres doncs, ho hem pogut veure també a la pràctica que ens ha servit molt a nosaltres també com a professionals, inclús, i a les persones que hi han participat.
I ja per acabar, Laura, amb quina idea us agradaria o imatge que es quedés la gent que hagi visitat aquesta exposició, que hagi o estigui coneixent aquest projecte?
Doncs mira, sincerament, a mi el que m'agradaria és que totes les persones, totes, que hagin participat en aquest projecte o no, vale? Doncs que creguin fermament que tots podem crear, no? Perquè moltes persones creuen que perquè no dibuixen com Picasso, no? Doncs no saben crear, o no és lo meu, o això jo no en sé, no? Em surt molt malament, no? Això també m'ho he trobat molt, ens ho hem trobat moltíssim, eh? I el que a mi m'agradaria transmetre és que tots tenim una manera d'expressar-nos, tots tenim una manera de ser creatius, no fa falta ser creatius amb un llenç i unes pintures a l'oli, vale? Es pot ser creatiu cuinant, es pot ser creatiu escrivint, es pot ser creatiu ballant, es pot ser creatiu de moltíssimes maneres i ens podem expressar de moltíssimes maneres, i jo us encoratjaria doncs, a tots i a totes que connectéssiu amb aquesta part, amb aquesta vessant creativa que tots tenim a dintre.
Doncs nosaltres que ens quedem amb aquest missatge de la Laura Dalmases, recordem psicòloga referent de Benestar Emocional del CAP de Sant Sadurní, moltes gràcies per presentar-nos avui al magazín aquest projecte de l'Innovart.
Vinga, a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb Vida de carrer Street Life a càrrec de Nina, ens encaminem cap a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat per posar-nos al dia. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs de l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Una inversió de més de 3 milions d'euros permetrà al complex aquàtic de Vilafranca reobrir completament l'1 d'abril després dels efectes devastadors de la Dana. A partir del pròxim dia 1 d'abril tornaran a estar operatius al complex aquàtic tots els espais i serveis de l'equipament després dels importants treballs de reparació i reconstrucció, tot plegat arran dels greus danys provocats per la Dana del passat 12 de juliol del 2025. Aquell episodi de pluges torrencials no només va afectar greument l'equipament municipal, sinó que també va provocar inundacions importants a la ciutat. Pel que fa als desperfectes que va patir el complex, aquests van ser especialment rellevants on es trobaven els sistemes tècnics que fan possible el funcionament de les piscines climatitzades. L'aigua i el fang van inutilitzar la maquinària, els sistemes elèctrics i de depuració i bona part de les instal·lacions, fet que va obligar a tancar l'equipament i iniciar un procés de recuperació llarg i complex. Per restablir el servei total dels equipaments, s'han hagut d'invertir més de 3 milions d'euros destinats principalment a la reposició de la maquinària, la reparació de les instal·lacions afectades i l'adaptació de l'equipament per fer-lo més resilient davant futurs episodis meteorològics extrems. Nous canvis en la circulació i l'estacionament a la plaça de la Generalitat de la Múnia. Aquest dimecres s'han iniciat els treballs de senyalització de la circulació a la plaça de la Generalitat de la Múnia, introduint canvis importants en la mobilitat d'aquest espai públic. Aquesta actuació forma part del desplegament de la nova senyalització vertical prevista en la planificació urbanística. Amb l'entrada en vigor d'aquesta regulació, la circulació de vehicles quedarà limitada exclusivament a les zones habilitades. A més, no es permetrà estacionar ni deixar cap tipus de vehicle sobre el paviment de la plaça. Tot i que aquesta mesura estava prevista un cop finalitzades les obres, la seva aplicació s'ha ajornat per facilitar les tasques dels constructors industrials i treballadors durant el període d'execució. Un cop respectats aquests terminis, ara s'ha procedit a implementar la senyalització definitiva. Èxit rotund del 13è concert solidari de les Ombres a l'Arboç amb 1.940 euros recaptats per la Marató. El teatre al centre de l'Arboç va viure el diumenge 22 de febrer una tarda de música i solidaritat amb el 13è concert solidari de les Ombres, celebrat a benefici de la Marató de TV3, que en la seva 34a edició està dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer. La resposta del públic va ser immillorable, aforament complet, amb les 202 butaques ocupades, en una vetllada que va confirmar un any més el compromís del municipi amb la causa solidària. La recaptació final va ser de 1.940 euros, que es destinaran íntegrament a la campanya, que manté oberta la recepció de donatius fins al 31 de març. El 13è concert solidari de les Ombres va comptar amb la col·laboració de l'elenc artístic arbossenc i de l'Ajuntament de l'Arboç. I Sant Sadurní d'Anoia es prepara per acollir la Copa del Rei d'hoquei patins. Sant Sadurní es prepara per viure des de dijous i fins diumenge una de les cites més importants de l'hoquei patins estatal, la Copa del Rei. El pavelló de l'Ateneu ha estat objecte d'una renovació recent amb repintat de la façana i les graderies, arranjaments a la pista interior i exterior i la substitució dels sòcols amb més millores previstes com la renovació del sistema de megafonia i nous videomarcadors. L'equip local, el Noia Freixenet, debutarà dijous a 9:15 en els quarts de final contra el Barça. L'alcalde Pere Bernet, el primer tinent Pedro Campos i la regidora d'Esports, Aranza Molina, han fet una crida a la ciutadania perquè assisteixi i gaudeixi d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell. Ràdio Sant Sadurní oferirà avui un programa especial des de l'exterior del pavelló a partir de 6:45 de la tarda, que es podrà seguir en directe a la ràdio i en streaming al web sansadurní.cat i també al canal de YouTube.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
En aquest punt del matí tornem amb un nou episodi de les Ones de Música, de la mà de la directora de l'Escola de Música Municipal de Sant Sadurní, la Janet Porter. Avui, tot parlant, en el mes del 8M, de dones del món de la música que en el seu moment van estar silenciades. Connectem per saber-ne més amb Ràdio Sant Sadurní, on ens espera el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres des de Ràdio Sant Sadurní que tornem amb un nou capítol de l'Ones de Música amb la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música d'aquí la capital del Cava. Però abans de començar aquesta nova secció per conèixer també i aprofundir en el contingut que avui tractarem, farem una mica d'agenda, no, Janet? Primer de tot, bon dia.
Bon dia, com estem?
De moment bé, iniciem bé la setmana i la iniciem amb bon temps, que ja tocava.
Ai, sí.
Perquè portem un inici de 2026 amb una climatologia que sembla alemanya, això.
Sí, 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 és horrorós. Jo quan veig aquests dies amb aquest cel dic, bien, ja, comencem millor.
Però amb la música també li donem una mica d'alegria al dia i avui ho combinem amb bon temps. Doncs quan vulguis comencem amb aquesta agenda de l'escola.
Sí, començarem per al passat, perquè ja ha passat el dia 6 que vam fer el concert de la Combogira, que ja us en vaig explicar una mica i que ja en vam parlar, però bueno, comentar-vos que va anar molt bé, que va ser tot un èxit. I ja la següent trobada que tenim és el dia 21, que anirem a Vilanova, a la trobada de guitarres i guitarres elèctriques, que promet ser molt xulo. Jo crec que ja us ho vaig comentar, que aquest any totes les trobades de zona, que són aquestes trobades que fem, doncs, corda fregada, guitarres, vent metall, aquest any es fan totes a Vilanova, perquè és el seu aniversari. I llavors han volgut fer totes les trobades allà. I aquesta primera serà la de cordes de guitarra, diguem-ne, electrificades i sense electrificar. Després, del 24 al 27, o sigui, de dimarts a divendres de la setmana que ve, farem la Setmana Cultural. I aquesta Setmana Cultural la fem cada any. És molt xulo perquè fem un munt de tallers, llavors les classes no es fan, però es fan tallers per totes les edats, per totes les tipologies, per tots els instruments, però per fer les coses d'una manera diferent, sovint més lúdica, a vegades no necessàriament més lúdica, sinó més profunda sobre com mantenir l'instrument, com tenir una bona cura d'ell, com treure-li el millor so, com combinar instruments en una formació. Bueno, hi ha un munt de coses, i pels més petits també, doncs, el millor contes, fem un taller de Mozart, molt variat. Per exemple, també farem un taller de ràdio, que vindré amb uns quants alumnes que vulguin apuntar-se i fer una miqueta un programa de ràdio. Ja ho vam fer l'any passat i va tenir molt èxit, i aquest any ho tornem a fer. I així, oberta a tothom, aquest any us proposem dues coses, que són els String Fusion, que és a dir, com es farà un taller de corda fregada i guitarres. Primer treballaran una mica les cançons i després, a partir de les 5:45, serà obert al públic. Per la qual cosa, qui vulgui venir, sala d'actes, el dijous 26 a les 5:45. I després la gent de l'AFA de l'escola ha muntat una xerrada que pot ser molt, molt, molt interessant, que també és oberta a tothom, a totes les edats i totes les famílies de l'escola i de tota la vila, que és una xerrada sobre els beneficis de la música en el desenvolupament integral de la persona. És a dir, i això ho fa una senyora que es diu Isabel Muniente, que m'he portat una mica de xuleta per dir-vos que aquesta senyora és pianista, compositora, màster en neuropsicologia i educació i professora del màster de musicoteràpia de la UB i en el postgrau de creació musical i educació de la UB. És a dir, és una senyora que en sap molt. Ja n'hem parlat moltes vegades dels beneficis de la música, no només de treballar la música, que això ja és el súmum, però també d'escoltar-la, de viure-la, de sentir-la, Bueno, doncs la Isabel Muniente el divendres a les 7:30 ens farà aquesta xerrada convidant a tothom a que vingui i sàpiga més del tema, que és molt interessant. I fins aquí la nostra agenda. I avui torno a fer un programa més o menys dedicat a les dones, en aquest cas, sobretot a les dones músiques silenciades, sobretot compositores, val? Gairebé tots els programes que he fet al voltant del 8 de març, que ja en són uns quants, he intentat parlar d'aquestes dones lligades a la música, que són dones oblidades, dones molt interessants i molt valentes, però molt sovint dones silenciades. I la mala sort és que em podria fer cada dia un i encara ens en faltarien. Avui us vull presentar unes quantes dones conegudes sovint perquè tenien o un germà, o un marit, o un pare molt conegut. Però si d'elles en podem sentir a parlar o saber una miqueta més perquè tenien aquest famós a la família, quantes n'hi deuen haver en el llarg del camí de la història que van crear músiques molt diverses i probablement molt interessants que no coneixerem mai. Així que anem a escoltar primer, abans de parlar-ne, de la senyora Nannerl. Doncs Maria Anna Mozart, Nannerl, que era la germana de Wolfgang Amadeus Mozart i que va viure entre 1751 i 1829, era una gran intèrpret de piano i de clavicèmbal i també cantant. Això que hem sentit podria ser que fos composat per la Nannerl, però podria ser que no. De fet, és un fragment, és una de les 45 peces d'un llibre que es diu Nannerl Notenbuch, que se suposa que va escriure el seu pare, i era un cop perquè practiquessin el piano i tal, però per lo vist és probable que algunes d'aquestes peces siguin seves, però en tot cas ella composava. Ella va tenir una infància i una joventut en la que va poder brillar amb el seu germà, fent concerts per totes les corts europees i les cases nobles, van conèixer la noblesa, però quan va arribar als 18 anys, que era l'edat de casar-se, tot es va acabar. El seu pare no la va deixar compondre, tot i tenir molt de talent, ja que una dona no estava capacitada per fer-ho, ni per profunditzar en els secrets del contrapunt o de l'harmonia. Trist, però cert. Ella, però, va compondre un munt de peces, especialment per piano, que van quedar sempre amagades. El seu germà, ho sabem per les cartes que es van... perquè ells es tenien molta estima i en una època, després es van barallar una miqueta, però durant molts anys s'estimaven moltíssim i dins de les cartes que s'enviaven els uns als altres, una de les coses que li deia el Wolfgang era que tenia una manera de composar molt maca i que li agradava molt com composava i l'animava a seguir. El problema és que de les qüestions que hagi pogut composar la Nannerl no en queda res. Sobretot per això, perquè el seu pare va decidir que ara ja era el moment de deixar la música i de dedicar-se a la noble tasca de ser dona, mare i totes aquestes coses que tocaven i que a vegades toquen. I així que hi va ser com va quedar una miqueta silenciada, o totalment. I podem passar a la següent dona de nom famós i bastant silenciada, que és la Fanny Mendelssohn, que és la germana del Félix Mendelssohn, que va néixer a 1805 i que era una intèrpret de piano virtuosíssima i una gran compositora. Però els seus pares, especialment el seu pare, suposem, només li deixaven ensenyar la seva forma de tocar i els seus talents quan venien invitats a casa. Ella, si volia composar, ho havia de fer amb el nom del seu germà. I quan el seu pare va morir, va pensar, bueno, pues ara és la meva per poder posar el meu nom a les meves composicions. Doncs pues no. Perquè llavors va ser el seu germà qui va dir, no, perdona, però tu ets una dona, jo t'he de protegir. I no li va deixar posar el seu nom a les composicions. Llavors va ser només quan ella ja va morir que Félix Mendelssohn va decidir que potser era el moment de treure algunes de les partitures de la seva germana a la llum, i va ser quan va començar a sonar la seva música. O sigui que com a intèrpret era portentosa, però és que com a compositora també. I d'ella sí que hem tingut una miqueta alguna partitura, però probablement moltíssimes s'han perdut o seguim pensant que són del seu germà. Escoltem el trio per violoncel i violí i piano en re menor, opus 11. A veure què us sembla. Bé, ja veieu, és molt bonic i molt romàntic. Clar, és una època carregada de sentiments, però imagineu si a sobre hi fiqueu tot el sentiment, probablement de frustració, de ganes d'expressar, de ganes de mostrar, de ganes de poder veure com altra gent gaudeix d'aquesta música que tu has composat i que et veus relegada a l'àmbit de la llar i els convidats que tinguin el d'això, de venir a escoltar la teva música. És molt trist. I de casos d'aquestes dones de cognom famós que potser han sigut d'una manera o altra silenciades, tenim també la Clara Wieck Schumann, que va viure entre 1919 i 1896. Pianista, compositora i mestra, va ser una reconeguda concertista a l'època romàntica i va ser clau perquè l'obra del seu marit, Robert Schumann, es donés a conèixer, ja que per una lesió a la mà no podia tocar les seves pròpies composicions. Com que la Clara era una gran intèrpreta, va poder fer sonar les composicions del seu marit i de molts altres autors de l'època, com Johannes Brahms, que ella, amb la seva brillantor, va ajudar a promoure i que despuntessin una miqueta més. Ella va compondre peces per piano, un concert també per piano, molts lieds i obres de música de càmera, o sigui, música de càmera vol dir formacions petites, tipus trios, duos, quartets, i també peces corals, i encara li va quedar temps per tenir 8 fills, Tela marinera. En aquest cas, la Clara Schumann no va ser silenciada directament. S'entenia molt bé amb el seu marit i composaven junts, treballaven junts, es compenetraven molt i, per lo que sembla, inclús en la llar hi havia molta entesa. Però, clar, era una època molt diferent a l'actual, tot i que encara tinguem feina fent a l'actual. Però era una època en què una dona era la que havia d'estar amb els seus fills i anar a la llar. I en aquest cas, doncs, més que el seu propi marit, van ser la càrrega de les feines que comportava tenir fills, 8 fills i una casa, que van limitar d'una forma molt important el temps que podia dedicar a composar i a la seva vida com a pianista. Tot i que va ser molt reconeguda com a concertista i com a pedagoga, les seves obres no van ser realment valorades fins a finals del segle XX. Escoltem una peça que segurament a algú li sonarà una miqueta, que es diu Nocturne, opus 6, número 2. No sé per què li deuen dir música romàntica, oi? Jo, francament, trobo que són composicions que donen moltíssimes ales a la imaginació, que ens ajuden molt a veure paisatges, a veure i a sentir moltes emocions, no? Bueno, en tot cas, seguint una mica amb aquesta petita mostra de dones de nom famós, però més aviat el cognom famós, més que el nom, també podríem parlar de l'Alma Mahler, que va viure entre 1879 i 1964, gran any en el que jo vaig néixer. Pianista i compositora de moltíssim talent, que va dedicar la seva vida a l'art i a la promoció del talent, més que no pas al seu propi talent. En aquest cas no va ser tant que també silenciada, sinó que va dedicar moltíssim a promocionar i a treure a la llum a artistes de totes les arts i en especial de la música. Però el seu talent també va quedar bastant eclipsat per un marit que era Gustav Mahler, que tothom coneix, bueno, molta gent coneix, i que li va dir coses tan boniques com el paper del compositor, el paper del treballador em correspon a mi. El teu és el d'una companya afectuosa i comprensiva. Estic demanant molt, i puc, i m'està permès fer-ho, perquè sé el que tinc per donar i és el que donaré a canvi. Toma, no? Per lo qual, què va passar? Pues que aquesta dona, d'una manera claríssima, va deixar bastant la seva part de compositora i la seva part de talentosa, eclipsada per un marit que, encara que potser fos millor, potser no ho sabrem mai, perquè la seva obra és molt menys important en el cas de l'Alma que de Monsieur Gustave. Doncs d'això, de l'Alma, que va fer bastantes composicions, us proposo un dels 16 lits que va fer. Lits són petites peces cantades, que és el número 4, que es diu Bei dir ist es traut.
Un lit fantàstic i alhora desconegut que descobrim i que ens permet tancar aquesta segona hora. De seguida, un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 11 del matí.
Bé, us animo a que les busqueu, totes aquestes peces que hem escoltat i tot el que elles comporten, i que escolteu molta música de dones, d'homes i de tot.
Doncs moltes gràcies, Janet, per acompanyar-nos en aquesta nova secció de l'Ones de Música. Nosaltres tornem d'aquí un mes. T'esperem amb moltes ganes novament als estudis.
Molt bé, molts petonets.
Adéu.
Adéu.